Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Què tal? Com esteu? Bé, queden 40 segons, he estat aquí amb la sintonia, venia corrents, tenia un què. Benvinguts, com esteu? Benvinguts a Herrera des de la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. I és que ara estàvem tenint un debat aquí, un debat, i per això se n'ha anat al cel. Fem la ràdio viva, encara que no es veu, és molt viva per dins. I estàvem tenint un debat precisament sobre... Avui hi ha dos temes dels que parlarem. Són dos temes que generen molta polèmica. Polèmica per bé, per malament, per de tot. Perquè hi ha prejudicis, perquè hi ha un discurs polític darrere. Ja sabeu que avui és el primer dia de la regularització d'aquest mig milió de persones no regularitzades per fer feina a Espanya. Aquest seria un dels temes. Parlarem i entrarem en profunditat ja a partir de la una. Seria un dels temes que aquí entren molts enfocaments. Intentarem posar els peus a la realitat. No, a vegades no és fàcil, perquè la tempesta política, els prejudicis i els comentaris que hi ha por ahí, i sempre, moltes d'aquestes vegades, amb un rerefons confús, un rerefons de missatge polític que a vegades no acaba d'ajustar-se. Ja sabeu que la política va deixar, fa molt de temps que va deixar de ser política per ser un quiero guardar mi silla a costa de lo que haga falta. Això serà un dels temes. I l'altre tema, avui és dia 16 d'abril, és un cas del que ja vam parlar l'altre dia, per sobre, i avui entrarem més en profunditat, un cas que reobre un debat de fons, també. Fins a quin punt el sistema penal garanteix la reinserció i què passa quan això no es produeix? A què ve això? Això ve perquè avui dijous surt en llibertat de la presó de Lleida Dino Marcelo Miller. El senyor Dino Marcelo Miller, amb ell ja parlaven dimarts amb els Mossos d'Esquadra, amb el sindicat de Mossos d'Esquadra. Aquest senyor Dino Marcelo Miller és un intern amb un historial molt greu. 3 assassinats, un intent d'homicidi, diversos atracaments violents. Aquest home té 56 anys i, segons, no ho diem nosaltres, són informes penitenciaris i de la Fiscalia, no s'ha rehabilitat ni ha participat en programes de tractament. Perquè ell no ha volgut. Perquè ell no ha volgut. Clar, aquest home avui surt al carrer. Dimarts parlàvem amb els Mossos d'Esquadra davant de casos com aquests, que no és el primer. No sé si els altres tenien aquest historial de gravetat ara mateix o ho ignoro. Li van preguntar a la Imma Viudes, portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, fins a quin punt o què es podia fer, perquè aquest home, davant de la llei, ja ha complert la seva condemna. Llavors, aquí, què es pot fer davant d'una... És que tu l'hores, que tu veus venir. Si és un home que ho ha fet fins ara i no s'ha reinsertat, ostres, té números, això, eh? Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Bé, els Mossos en aquell moment ens van dir que sí que hi ha mitjans legals per fer un
seguiment.
Un seguiment.
Només un petit seguiment.
Un petit discret.
Discret, molt discret.
I no invasiu,
sí.
Eh?
De fet, la Fiscalia, tenint en compte aquests antecedents, ha ordenat als Mossos que en facin un seguiment. Però aquí hi ha un element clau, que aquest control, efectivament, ha de ser discret i no invasiu. És a dir, la policia no pot vulnerar, evidentment, els seus drets com a ciutadà lliure, perquè ho és, ja ha complert la seva pena. No el poden geocalitzar, no poden intervenir-li al telèfon, ni tampoc obligar-lo a dir on viu o treballa. O sigui, pràcticament poden observar...
Mirar cap on va, cap on no va...
I recopilar informació, però sempre per vies legals. S'ha de tenir en compte que l'any 2020, després de passar 20 anys a presó, Dino Marcelo Miller ja va sortir en llibertat. També aleshores es va alertar del seu alt risc de reincidència i, efectivament, només 4 mesos després va tornar a delinquir amb dos atracaments violents en supermercats. I ara, 4 anys més tard, doncs, tornem a estar una mica no, en la mateixa situació. Tornar a quedar en llibertat. Però parlem també una mica de l'aspecte psicològic. Hem parlat amb el doctor Bernat Tifón, que és psicòleg forense. I per entendre millor aquest risc de reincidència, escoltem aquest element clau, aquest primer element clau que ens explicava.
Una persona doncs, d'aquest tipus de perfil psicològic ja desenvolupa un tipus de conducta criminològica que s'ha anat repetint al llarg de tota la seva vida, és bastant probable i bastant fàcil doncs, deduir o desprendre's que pugui desenvolupar algun tipus de conducta criminològica o delinqüencial en el futur.
Clar, i quan hi ha un patró delictiu consolidat i no s'ha treballat la rehabilitació, entre altres coses perquè ell no ha volgut, el risc que la persona torni a delinquir és elevat. Però, tot i aquest risc, ja ho dèiem, la llei és clara. Un cop complerta la condemna, la persona recupera la llibertat, si bé el doctor Tifón entén que hi hagi tot aquest debat de fons.
És contradictori, sí, però clar, anem a veure, hem de partir de la base que des del punt de vista jurídic legal, si ha complert amb la pena privativa de llibertat que li marca la sentència, siguin 12, 6, 9, 20 anys de presó, doncs al principi ja ha complert amb la pena i ja pot sortir al carrer. Sí, és un tema que és bastant ampli a debatre a nivell social i a nivell inclús a nivell jurídic legal, que els operadors jurídics són els que tenen, diguem-ne, més ampli ventall de poder opinar sobre aquest tipus de circumstància.
Però,
normal clar, que espanti i hagi debat de si està tot ben fet o no, o cal revisar coses.
Però aquí està el dret a la llibertat, un cop la pena s'ha complert, fins i tot si això pot generar inquietud social, i cal entendre també el tipus de perfil que sovint hi ha darrere d'aquests casos.
Defineixen un tret de personalitat o un perfil de personalitat de tipus psicopàtic, que són persones que no tenen cap tipus de remordiment cap al sofriment de les seves víctimes, en aquest sentit, no? Inclús alguns d'ells disfruten amb el patiment de les víctimes. Aleshores, són capaços de desenvolupar un comportament antinormatiu, antijurídic, i que d'alguna manera no tenen cap tipus de contemplació a l'hora de saltar-se les regles i les normes establertes per la societat.
Fa por, eh?
Clar.
Fa por. Estem parlant, bàsicament, d'una persona que té problemes mentals, bàsicament, en aquestes qüestions d'empatia de formes i maneres.
Sí, i per això tampoc, segons ens ha explicat el doctor, com ja presenta aquests trets psicològics, o sigui, és una persona que té molts problemes i moltes dificultats per adaptar-se a la societat. És com si... No tingués constància del perill, és igual.
Sí, però tampoc vol, ja però tampoc vol accedir a cursets de rehabilitació.
No, això està claríssim.
Tampoc,
ell no vol. Però clar, és el que diuen també, no? Que la policia no pot vigilar una persona només per la seva perillositat potencial
sí.
I sense mesures judicials específiques, com la llibertat vigilada, que en aquest cas doncs, no s'aplica, doncs no hi ha eines legals per fer un control més intens.
Doncs aquesta és una de les situacions clares i era un dels debats que teníem abans d'entrar, i per això aquells 40 segons que estaven debatent, un debat no admitible per antena, perquè era molt, molt d'aquells debats encesos, en tot cas. I és normal, perquè penses, carai, quan et presentes davant de casos com aquests, la pregunta és, possiblement cal seure's a valorar aquestes coses, perfeccionar-ho, ja que ho tenim, no? Davant de tot això, quan parlem de rehabilitació, ja sabeu que el sistema penitenciari a Espanya, l'objectiu que té és reinsertar dins la societat els que estan les persones privades de llibertat que estan complint condemna, no? Però clar, l'altre dia, parlant concretament de Catalunya, estàvem parlant de la saturació que hi ha dins de les nostres presons. Llavors, això, si s'ajunta amb una disminució del personal a les presons catalanes, possiblement una de les preguntes que ens podem fer és: hi ha prou personal per ajudar aquests tipus de casos a reinsertar-se a la societat? Aquest en particular perquè no ha volgut. Però en cas de que vulguis, sobretot els casos més perillosos, més concrets, més complicats, hi ha personal? A part de tot això, avui el focus ho tenim molt posat a Ponent, perquè dins de la presó de Ponent hi ha hagut un suïcidi també d'un reclús. Però en parlem de tot això, sense barrejar aquestes històries, amb el Cesc, que és portaveu de Marea Blava. Cesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, aquest seria un dels casos, no sé, em corregeix si m'equivoco, clar, conforme al fracàs de la reinserció a Catalunya, precisament per tot això de la manca d'efectius per fer aquestes coses, no?
Bé, jo no diria que és un fracàs en si mateix. O sigui, aquest senyor està a presó, compleix tota la condemna. Els esforços que es fan des de l'administració penitenciària per intentar reinsertar és una intenció, és una voluntat, és un mandat constitucional, sí. Però s'ha d'entendre com a mandat, com a intenció. No sempre el que es pretén s'aconsegueix. I aquest seria un cas. Llavors, per tant, aquí els esforços que s'han fet per reinsertar aquesta persona ja han estat, però clar, la reinserció també ha de comptar amb la voluntat de la persona per canviar, per modificar la seva conducta delictiva que ha tingut. En aquest cas, d'alta gravetat, no? Perquè estem parlant d'homicidis. Uh-huh. El fet que hi hagi un mandat constitucional en favor de la rehabilitació del sistema penitenciari, això no és una garantia d'èxit. Es fa fins on es pot.
Ja, entenc. És habitual que passi coses que persones que no hi hagi una reinserció perquè no volen, perquè no poden, perquè no hi ha manera? Són casos habituals o no?
Són molt habituals. Podríem dir que el sistema penitenciari està confeccionat des del punt de vista de que hi ha diferents graus de classificació i la idea és que l'intern surti en llibertat, que compleixi, que acabi de complir condemna al carrer, passant per al segon grau, pel tercer grau. El tercer grau, que suposa pernoctar al centre penitenciari i anar-se deslligant de la presó perquè hi ha un procés de resocialització. Tot aquell intern que no surti en llibertat des d'un tercer grau, des que hagi seguit tota la progressió, podríem entendre que sí, que és no fracàs del sistema penitenciari, possiblement fracàs de la persona que no ha aprofitat totes les oportunitats que li ofereix el sistema per rehabilitar-se.
Clar, tot això és un què que també la persona ha de voler, en aquest cas, fer-ho. No sé si seguiments de casos molt particulars i detectats com aquest caldrien d'una atenció especial en aquest cas, perquè clar, encara que es vulgui o no es vulgui, igual cal un treball més profund. Hi ha personal suficient per fer aquestes coses?
De personal i precisament a nivell de rehabilitació, malgrat que hagin pujat el número de la població penitenciària, precisament de personal de rehabilitació ha baixat. El número de professionals ha baixat amb números nets i, per tant, amb un increment de població penitenciària, ha baixat amb ràtio. Evidentment, s'ha de fer. Si es fa una aposta per la rehabilitació, no es pot ressentir el número de professionals de tractament penitenciaris que tenim. Això, evidentment, no ajuda gens a que aquests casos tan complexos, tan difícils com el cas que ens trobem avui, doncs tinguem més probabilitats d'èxit.
Entenc. Clar, des d'altre punt de vista, avui el focus també està posat a Ponent, precisament perquè hi ha hagut un suïcidi d'un reclús a la presó.
Sí.
Bàsicament, què ha passat? També és una qüestió de manca d'efectius, en aquest cas.
A veure, nosaltres des de Marea Blava partim d'una idea de que és els suïcidis a presons i s'han d'intentar evitar. Hi ha molts esforços. Pensa que els centres penitenciaris treballen en clau suïcidi, en clau prevenció de suïcidis. Uh-huh. Es treballa intensament, però això no treu de que hi hagi una inevitabilitat. És a dir, no podem fer, per exemple, una comparativa del número de suïcidis que té la població penitenciària amb la població externa. Per què? Pues perquè la situació dels interns que entren a presó on, per exemple, en aquest cas, un homicidi dintre de l'àmbit familiar. Aquest senyor, pues, evidentment, quan està a presó, pues, totes les expectatives de vida li modifiquen i això, evidentment, és d'alt risc. Això ho contempla el sistema penitenciari i es treballa intensament. Això no evita que es produeixin suïcidis. En aquest any 2026 portem 4 suïcidis. Respecte al 2025, respecte al 2024, va baixar el número de suïcidis. És una taxa, és un número de suïcidis que fluctua anualment entre 4 i 11 suïcidis anuals. Ja, malgrat que es treballi intensament en aquest sentit, tot tipus de professionals, també serveis sanitaris, funcionaris d'interior, tractament, malgrat tots els equips que treballen en una presó treballin intensament, hi ha situacions que són absolutament inevitables. Per què? Perquè hi ha la voluntat de la persona a acabar amb la seva vida. Uh-huh. Moltes vegades es pot preveure, moltes vegades es pot fer seguiment, però moltes vegades, no sé, desconec aquest cas, són de manera sobtada. És a dir, és una decisió que pren l'individu i on no arriba el professional a interioritzar dintre de la ment d'aquest intern.
És a dir, que hi ha coses que es poden detectar, psicològicament ja veus que la cosa pot acabar malament, que pot haver aquest tipus de pensaments, però d'altra qüestió, quan hi ha aquesta voluntat, suposo que seria un dels casos, és més difícil de detectar perquè no dona aquesta aparença de voler acabar amb la seva vida.
Exacte. Pensa que després també tenim unes xifres del que són les tentatives de suïcidi. Uh-huh. Les tentatives de suïcidi estan incrementant en els últims anys de manera molt més gran, molt més significativa, que no pas els suïcidis en si. Quan hi ha una tentativa de suïcidi i això no s'acaba culminant, possiblement hi ha un èxit per part dels treballadors penitenciaris amb la detecció, amb el socor que se li ofereix a la persona per deslligar-lo d'una subjecció amb corda que, per exemple, pot tindre el coll i que pugui estar doncs, en situació extrema ja de risc de vida. No? Per tant, també hem de mirar la taxa o la xifra de tentatives de suïcidi que es produeixen als centres penitenciaris i que no es culminen com a una feina de treballs dels treballadors penitenciaris per evitar el que, en principi, és el desig de tothom, que ningú s'acabi traient la vida. Però, remarco, hi ha situacions que, evidentment, no es poden detectar, no es detecten, passen per dintre de la intimitat de la persona, la persona no s'obre en els equips de tractament, en els funcionaris, i, per tant, són inevitables.
Doncs, senyor Cesc de Maria Blava, escolta'm, gràcies per la xerrada per parlar-nos de la situació actual. En aquest cas, el focus estava molt posat a Ponent. Molt amable.
A vosaltres, agraït.
Una abraçada, cuida't. Bé, aquesta és la situació ara mateix. Estarem pendents de tot aquest tema, bàsicament. És un d'aquests temes que ha generat una certa alarma amb raó, amb un cert fons de raó, però tampoc és una qüestió de ara mateix d'aixecar més del que s'ha parlat, no? Més del que aixecar les orelles. Va, que de seguida parlarem d'una xifra i un percentatge. Quedeu-vos amb aquesta xifra. 35%. 35%. Això és més d'un de cada tres. Més d'un de cada tres. 35% de la població, més d'un de cada tres persones que viuen en aquest cas. En aquest cas parlem de nens. 36,5% és el percentatge dels menors d'entre 0 i 18 anys, que són més de 480.000, que estan en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya. 36,5%. De seguida en parlem d'això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La pobresa infantil a Catalunya és una emergència social persistent que afecta el 36,5% dels menors d'entre 0 i 18 anys. Estem parlant d'una xifra escandalosa. Estem parlant d'una xifra que no és pròpia d'un país de la Unió Europea. Estem parlant d'una xifra que representa 480.000 nanos en risc de pobresa o exclusió social. Més enllà de tot això, això representa moltes coses. D'entrada, els nanos, el que representa és la seva formació. La seva formació com a persones, això per començar. La Fundació Pere Tarrés és una d'aquestes fundacions que es dedica precisament a ajudar i a buscar doncs, sortides didàctiques per a aquests nanos, per a aquests infants en risc de pobresa o exclusió social. I ho fa en qüestió de lleure. Quan parlem de lleure, parlem de la importància. Clar, la paraula en si mateixa ens diu bé, lleure, passar-ho bé, oci, no entra dins de tot això. Però quan parlem d'infants, estem parlant d'uns capítols importantíssims en la seva vida, més d'allò que ens podem imaginar. En parlem de tot això perquè precisament la Fundació Pere Tarrés acaba de publicar un informe sobre aquesta situació, i ara que s'apropa l'estiu, i en parlem amb el Rafael Ruiz de Gauna, que és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, per entrar més en detalls davant d'aquest informe. Rafael, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, el titular és posa una mica els pes de punta. És que estem parlant d'un 80% dels nanos amb necessitats especials que queden una mica, si em permets, no sé, marginats del seu lleure.
Doncs sí, la realitat és aquesta. És a dir, qui no té poder adquisitiu o qui té unes determinades condicions, difícil ho té per poder participar en aquestes activitats de lleure. I per això la Fundació Pere Tarrés inicia, diguem-ne, aquesta campanya que li hem dit Transforma el seu estiu, perquè quan més infants de tot tipus puguin participar en aquestes activitats pels valors educatius i de cohesió social que aporten.
Quan parlem de lleure, a l'estiu estem parlant de colònies, estem parlant de casals, estem parlant d'excursions, estem parlant de tot això, no?
Estem parlant de tot això, sí, que són unes activitats educatives de primer nivell en tant l'impacte que tenen en els nens i en les nenes i que, com són tan importants, doncs, hauríem d'intentar garantir que tots els infants puguin participar i es puguin beneficiar.
Per què són tan importants aquestes activitats en concret estiuenques?
A veure, són molt importants. Primer de tot perquè, si no, què passa durant 3 mesos? Que la societat catalana, doncs donem 180.000 beques menjadors per tots els infants. I a l'estiu, potser aquests infants no mengen. Doncs és una incoherència que tenim, no?
Sí, sí.
Claríssima. Però després perquè es desenvolupen tota una sèrie de capacitats, de valors, fins i tot de competències lingüístiques, matemàtiques, etc., que de manera indirecta s'estan exercint, que després, quan tornen a l'escola o quan ells mateixos senten, ostres, tots els meus amics o alguns dels meus amics han anat a la piscina, s'han anat de vacances amb els pares, no sé on, i jo m'he quedat sempre a casa sol, que no he pogut fer. Llavors, poder augmentar aquesta autoestima, augmentar aquesta capacitat de relació amb altres nens i amb altres nenes i no estar tan pendents a les pantalles, doncs insistim en que és una opció educativa de primer ordre, de primera magnitud. De fet, hi ha estudis que diuen que qui no participa en aquestes activitats de lleure és com si acabés perdent al llarg de la seva escolarització doncs 2 anys de presència, diguem-ne, educativa i de presència a l'aula. És molt rellevant, eh?
No, no, home, amb aquesta xifra, molt rellevant. Clar, vist això, què es pot fer? Perquè si és una realitat i tot això està més que contrastat, quina és la solució? Cap on ha d'anar?
Bé, nosaltres volem que cada cop més aquest lleure educatiu pugui arribar a tots els infants. Llavors, demanem a la societat i a les administracions públiques el seu compromís per anar-lo fent possible. Creiem que s'ha de desenvolupar aquest dret de les activitats de lleure, La Convenció dels Drets de la Infància ja ho contempla, però hauríem d'anar més enllà, o sigui, per afavorir les activitats extraescolars de cap de setmana, d'estiu, especialment en períodes de vacances, i s'han de fer polítiques públiques cada vegada més contundents perquè això sigui així. Hi ha altres països de la Unió Europea que ho tenen, i que, per tant, doncs, no ens estem inventant la roda. Sense anar més lluny, Portugal va fer obligatòries 2 tardes de lleure a la setmana i ha millorat molt els seus indicadors PISA, dels seus resultats educatius, perquè es treballa en tota una sèrie de coses que després acaben revertint aquí, no? I també demanem a la societat i a les empreses, doncs, que també siguin solidàries i que vagin aportant recursos i demanin als nostres polítics que també incorporin en els seus plans, en els seus pressupostos, aquestes actuacions per aquests infants.
Quan parlem de xifres, ha augmentat tot aquest tipus de nanos vulnerables? No sé què,
doncs,
com ho
mireu, molt,
ho veieu des
molt.
De la Fundació,
bueno,
sí?
Ho veiem i no només des de la Fundació, sinó el propi IDESCAT, que és l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, està dient que l'any 2025 la pobresa infantil estava amb el 36,5%. Vol dir quasi bé mig milió d'infants de Catalunya. És una xifra astronòmica, que no hi ha... Hi ha molt pocs països de la Unió Europea que estiguin en aquests nivells. Per tant, no és un rècord del que puguem estar gens satisfets.
Però és una qüestió bastant inacceptable, aquesta xifra.
Absolutament inacceptable.
Però sobretot
inacceptable.
Parlant d'un país de la Unió Europea i parlant d'Espanya. Però hi ha algun motiu perquè això sigui així? Si una qüestió de diferència de sous és una qüestió de desequilibri econòmic, no, clar, suposo que no sé si vosaltres tindreu la resposta, però estareu orientats davant de tot això.
Sí, o sigui, clar, té a veure amb el preu de l'habitatge, que moltes famílies no poden accedir, també amb la composició de la família. Hi ha estudis que diu que les famílies monomarentals, especialment, tenen situacions de pobresa bastant dures. Per què? Perquè acaba sent una única persona, malgrat l'home, diguem-ne, hi contribueixi o no hi contribueix, però viure, haver de pagar un lloguer, haver de no sé què, quan les situacions de les dones, malauradament, són pitjors salarialment, doncs tot això acaba confluint en un nucli de molta precarietat. I després també tot el fenomen de la migració, que també té, doncs, components de baix salari, de precarietat, etcètera, etcètera. Doncs tota aquesta situació, tota aquesta realitat acaba donant que això, que quasi bé mig milió d'infants visquin en situació de vulnerabilitat a Catalunya.
Doncs, senyor Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, escolta, gràcies per comentar amb nosaltres el vostre estudi i felicitats per la feina que feu. Una abraçada.
Doncs moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Doncs aquí teniu les xifres, conforme a infants vulnerables, infants en risc de pobresa. Les xifres són realment esgarrifoses a vegades. Mirem cap a fora i se'ns oblida a vegades mirar cap endins, que també... No dic que no al de fora, eh? No ho dic que no, però també mirar cap a dins, que també tenim el nostre drama. Va, que de seguida parlarem d'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, expert en tecnologia mòbil. Però abans, si em permeteu, parlem del cor. Com teniu el vostre cor? Doncs ja sabeu que, afortunadament, passi el que passi, tenim InScore. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore saben com cuidar del teu cor i realitzar consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I, a més, ofereixen atenció ràpida. I programen la teva visita per quan ho necessitis. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorebcn.com.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Only girl.
Parlem d'actualitat tecnològica i en parlem d'això amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Sabes que hoy es el Día de la Voz?
Ah, no, sí, no lo sabía.
Es Día Internacional de la Voz.
Hostia, pues tendría que mejorar la mía, ¿no?
Hombre, no es que tienes un punto o una voz nasal, pero es la maravilla de todas las voces y de lo que pueden transmitir cuando estas carecen de imagen. En el caso radio, por ejemplo, caso radio, ¿eh? Lo digo para que lo tengas presente a título de curiosidad, Edu. Por cierto, vamos a hablar de lo de control de edad, porque la Unión Europea, y es noticia que avui sortia pràcticament per tot arreu, la podeu mirar, és una qüestió que s'estava barrejant des de fa molt de temps, no? El control d'edat. La Unió Europea ha ultimado aquesta aplicació gratuïta i anònima per verificar l'edat en internet. Bueno, pues ya está.
Exacto. Ya lo comentamos anteriormente, que estaban en proceso de, y la Comisión Europea ha anunciado que ya está técnicamente lista una aplicación para la verificación de edad diseñada para limitar el acceso de menores a redes sociales y a contenido pornográfico. La herramienta, pues presentada por Ursula von der Leyen, es de código abierto, eso está muy bien, gratuita y compatible con todos los dispositivos, permitiendo a los usuarios pues acreditar su edad sin revelar datos personales ni permitir el rastreo.
Bueno. No, que está
muy bien. De momento pinta bien. No,
o sea, sí. Lo venden bien. La intención es perfecta, lo pintan bien, código abierto, a disposición de todas las plataformas para que no tengan excusa, pero me sigue pareciendo que es poner puertas al campo.
Bueno, a ver, esta solución pues busca armonizar, ¿no?, la seguridad infantil de toda la Unión Europea y facilitar el cumplimiento de la ley de los servicios digitales a plataformas como puede ser la de Pornhub o la de XNXX. Yeah.
Vale,
países como España, que ya había trabajado en el veto de menores de 16 años en redes, pues se encuentra entre los pioneros interesados en integrar este sistema. Y también a las carteras digitales nacionales, en los wallets, ¿no?
Sí.
Para ofrecer más protección efectiva frente a los contenidos dañinos e ilegales.
No, si podemos estar de acuerdo ahí, seguramente estamos todos de acuerdo. Pero la gran pregunta que me hago es, a ver, esto está muy bien, pero luego tenemos a los chavales espabilados, que son espabilados, que puedan pillar un DNI que no es suyo y se identifiquen con un DNI o un que no sea suyo, esto primero. Y luego las famosas VPN, que son estas aplicaciones que hacen que parezca que te conectas desde otro país.
Sí, a ver, claro, aquí entraría el tema de la VPN. No sé si llegaría a funcionar esto, no sé si habría que probarlo. Al final le echa la trampa, siempre hay formas de esquivar. Pero también, por otro lado, todo esto es educación de tus padres.
Hombre, claro, empecemos por ahí, pero
exactamente.
Sin educación, malamén, anem.
Claro, yo entiendo que, yo qué sé, que el gobierno español quiera vetar las redes a 16 años. Pero claro, yo no sé si mi hijo con 8 años o 10 años puede ser muy consciente de lo que hay en redes sociales y quién soy yo para no dejarle a mi hijo
por
educación.
Pues su padre. ¿Quién vas a ser? Su padre.
Entra en un dilema de lo que tú puedes permitirle a tu hijo porque se lo concedes a... Es que ahí el gobierno te lo veta completamente.
No, claro, el problema es la tutela del gobierno. ¿Hasta qué punto el gobierno se puede meter en este tipo de cosas? Pero
exactamente.
Pero conforme al acceso a páginas porno y demás y estas historias...
Eso lo veo bien.
No, perfecto. Pero, Edu, esto será funcional y efectivo si todo el planeta Tierra se pone de acuerdo. Desde el punto de vista que tú puedes simular que te accedes desde un país donde esto no sirve... Pues no habrá ningún problema. Se saltará la barrera, Edu. Y tú lo sabes, claro, muy bien.
Yo entiendo que si esta aplicación la instala el padre en lo que sería en el dispositivo móvil, entiendo que a nivel VPN no debería de poder saltarse. Que no lo sé, porque claro, aún esto... Una de las cosas más importantes es que al ser de código abierto, esto cualquier... informático puede ver todo lo que hace y si puede mejorarlo puede mejorar esta aplicación y puede vetar el tema del VPN, por ejemplo. Pero esto cuando salga se irá viendo poco a poco.
Pues veremos a ver qué tal funciona todo esto y esperemos que, bueno, al menos sea un acierto, aunque insistimos, ya una cosa clarísima, sense educación Això no va enlloc. Primer, l'educació. Clar. Sense educació i sense donar eines morals i ètiques als nanos amb coneixements del que hi ha i del que no hi ha, ja malament anem, eh?
Estic amb tu.
Bueno, Edu, más cosas, porque en la lucha contra la piratería, Justicia, la justicia española, ha ampliado el poder de Movistar Plus para bloquear deportes pirata en tiempo real.
Esto, exacto.
¿Esto cómo va? Explícame.
Esto, bueno, pues ha habido una nueva sentencia del juzgado mercantil número 9 de Barcelona que ha otorgado a Movistar Plus la potestad de exigir a los proveedores de Internet el bloqueo masivo en tiempo real de cualquier evento deportivo bajo su licencia, como la Champions League, en este caso, el golf o el tenis. Oh. Claro, aquí es que le das más poder a Tebas y aquí el fallo judicial obliga a operadoras como Vodafone, Más Orange o Digi a interrumpir las emisiones ilícitas en un plazo máximo de 30 minutos tras recibir la notificación. Y esto se extenderá al menos hasta la temporada 2026-2027. Claro,
¿Y la notificación quién la envía? La propia empresa, supongo, entiendo, ¿no?
Claro, Movistar Plus, que es la que tiene los derechos.
De acuerdo.
Por eso, si tú tenías Movistar, te bloqueaban las IP rápidamente, pero las otras compañías no lo hacían al momento,
vale,
porque no les interesaba. ¿Qué pasa? Que ahora están obligados en 30 minutos máximo en caparlas. Al final, esto, este protocolo ha generado pues controversia debido a que el filtrado de direcciones IP pues puede afectar de forma indiscriminada a páginas web y servicios legítimos, como ya habíamos hablado anteriormente.
O sea, no discriminar. La RAE se cayó una vez. Puede no discriminar, o sea, directamente se carga cosas que no se tiene que cargar. Ese sería el problema que hay con esto.
El problema que suele haber que siempre que hay fútbol o ya ahora Champions,
Edu, se te oye mal.
¿Sí?
Hemos empezado muy bien, pero la cobertura, parece que has empezado a hablar de este tema y conspiranoia al canto, o sea, ya directamente...
Podría ser.
Conspiranoia al canto, ya... A ver si mejoramos el audio. Bien, tenemos bueno, eso, que insisto, que el problema que hubo la última vez era eso, que tiraban páginas perfectamente legales.
Exactamente, el problema es este, que la RAE ya se cayó una vez, o páginas de, no sé, la costurera de tu pueblo es una web y también se cae, y ahí estamos.
Bueno, más cosas, porque Amazon ha comprado Globalstar por 11.500 millones, esto es demasiado, aquí hablamos de millones como quien habla de lluvia, para competir con Starlink y dar soporte a Apple. Explícame esto.
Exacto, pues Amazon ha cerrado esta compra de la compañía de telecomunicaciones de satélites Globalstar por estos 11.500 millones de dólares, marcando la segunda adquisición más grande de la historia de la empresa. Con este movimiento, la firma de Jeff Bezos integra esta infraestructura en el espectro de Globalstar a un proyecto de Internet satelital.
Ah, vamos, que quiere competir con Elon Musk, ¿no?
Efectivamente, o sea, Amazon Leo, que es como se llamará, compite directamente con Starlink de Elon Musk.
Oye, Amazon empieza a dar un poco de miedo, está metido en todos los lados, ¿eh?
Efectivamente. Además, esta operación incluye un acuerdo estratégico con Apple para garantizar la continuidad de servicios de emergencia y conectividad satelital a los iPhones y a los Apple Watch.
Uy, Edu, se vuelve...
Se pierde.
Hoy se te... No del
hoy
todo.
Hoy está mal, ¿no?
Hoy no sé qué tienes ahí en la antena que no acaba de pillarlo, ¿eh?
Debe ser la cobertura, porque bueno, pues estoy a tope.
Es toda una ironía que la sección de tecnología llama la cobertura.
Sí, falle.
O sea, es toda una ironía y un castigo del destino, para que lo veas, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, ¿y cuántos satélites van a ver? O sea, ¿se van a pelear para ver quién da cobertura de Internet a través del satélite?
Sí, pero lo que decía es que lo que hace es, esta operación incluye un acuerdo estratégico con Apple que garantiza la continuidad de servicios de emergencia tanto a los iPhone
vale.
como a los Apple Watch.
Bueno, al menos una parte buena. Bueno, Edu, lo dejamos aquí, básicamente.
Vale.
¿Qué tienes, un iPhone, no tú?
Sí, exactamente.
Pues ya está.
Eso falla.
No tengo más que decir. Edu, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídate. Quina ironia, eh? Que la secció de tecnologia hi hagi mala cobertura. Això és el colmo, és com un xiste. El colmo del experto tecnológico és que no haya cobertura. Pues això ens ha passat. Mira, coses que passen a la vida. Va, que tancarem darrere a Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar de l'altre tema que també està generant el seu què, perquè avui comença la regularització de persones, d'aquest mig milió de persones que promet el govern. Vale, una, continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia, Cope, amb Pilar.